cafè de la ràdio. De 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
Reprenem les entrevistes de campanya. Aquest dimecres podem conversar amb el número 17 a les llistes d'Esquerra Republicana per Barcelona, l'exalcalde Juli Fernández. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, Mireia.
Les eleccions s'havien de fer el 14 de febrer, senyor Fernández?
Nosaltres hauríem preferit que no, però un cop doncs els jutges i alguns per interessos particulars les han forçat i han fet que fos aquesta data, no ens queda altra que, com fem sempre, omplir les urnes i guanyar-les des del republicanisme, des de l'esquerra i des de l'honestedat.
I són segures aquestes eleccions?
El govern ha establert tots els mecanismes perquè siguin eleccions i tinguin tots els mecanismes de seguretat. Precisament ara estic anant cap a un simulacre que fem a Terrassa per explicar com es votarà, quines són les mesures per transmetre aquesta seguretat a la gent. Ahir veia un missatge de l'alcaldessa de Sabadell a les xarxes en el mateix sentit, no?, explicant que els ajuntaments, que el govern de la Generalitat hem fet tot perquè siguin espais segurs, amb tots els mecanismes, i per tant crec que un cop tenim aquesta data fixada, doncs el que hem de fer és, amb tota la precaució i les mesures, cuidant-nos els uns dels altres, sortir a votar, i un cop haguem votat, doncs continuar protegint-nos i cuidant-nos.
Però quina incidència pot tenir l'abstenció? Perquè és un altre dels grans dubtes, no?, d'aquestes eleccions. Quina incidència pot tenir una alta abstenció? I si tenen computat, quina incidència pot tenir concretament en els resultats d'Esquerra Republicana?
Doncs venim d'unes participacions molt elevades a les eleccions al Parlament. Sabem que eren participacions d'una mobilització brutal, i el que creiem és que, doncs, amb totes aquestes mesures que hem de prendre per votar, hem de seguir participant en les eleccions, perquè tenim a la nostra mà decidir quina és la sortida d'aquesta crisi econòmica, social, d'aquesta emergència sanitària, com construirem aquest projecte guanyador cap al que sempre hem defensat, cap a la independència. Per nosaltres és que podem triar amb el nostre vot entre un govern liderat per Pere Aragonès, un govern liderat per Esquerra Republicana de Catalunya, des de l'independentisme i des de les esquerres, tornar després de l'època de la República a tenir un president republicà, o si no participem, si no ens mobilitzem en aquestes eleccions, hi han dues qüestions que poden passar. Una és que, com que nosaltres amb el nostre vot no hem decidit o no haurem decidit el que volem que passi, no haurem decidit qui volem que sigui el president, qui ho acabarà decidint serà Vox i l'extrema dreta, perquè tindran molt econòmic entrar al Parlament, i el seu candidat ja ha quedat clar que és el senyor Illa, i que el senyor Illa no tindrà cap problema en sumar la majoria i sumar els vots de Vox i de l'extrema dreta, entre altres coses, perquè d'una altra manera no ho podrà fer. Per tant, que tothom sigui molt conscient que si es queda a casa, que si no va votar el dia 14 de febrer, repeteixo, amb totes les mesures que tenim aplicades, amb totes les mesures de precaució que tots i totes podem prendre, ells no seran qui decidiran. Qui decidirà serà Vox al Parlament, i per tant jo crec que la gent republicana, la gent honesta, la gent d'esquerra, la gent independentista, la gent que som nosaltres, que som gent que estem al costat de la gent, perquè nosaltres som gent, no podem fer altra cosa que no deixar en mans el futur del país d'aquells que aplaudeixen la repressió, d'aquells que tenen propostes que el que no busquen és el benefici de tothom, que no busquen el benefici comú, sinó que busquen el benefici dels de sempre, i que a més fan els de sempre, i que a més en els seus en el seu historial tenen molts casos de corrupció. Per tant, jo el que plantejo i apel·lo és a que siguem tots i totes molt conscients de la situació sanitària, però també del que ens juguem en aquestes eleccions, i que omplim les urnes de republicanisme i honestedat i que liderem des de l'independentisme i des de l'esquerra, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, des de Pere Aragonès com a president de la Generalitat, aquest govern ampli que ha de fer front a aquesta realitat que estem vivint, que és duríssima, que nosaltres sabem que ho és i que ens sabem preparats i preparades per gestionar-la, malgrat que sapiguem que és una situació que és de les més dures i complicades que hi ha hagut en la nostra història, segur que recent. I com que creiem que tenim la millor proposta tant per sortir de la situació econòmica i social que ens trobem, per fer arribar recursos a la gent, per oferir oportunitats, i creiem que tenim la millor proposta per sumar tots els que estem a favor de l'autodeterminació i de l'amnistia i per crear una via que ens porti a la independència sense deixar ningú enrere, doncs és per això que jo demano a tothom que vagi a votar el dia 14 i que voti Esquerra Republicana de Catalunya.
Anem a temes concrets. Anem a la pandèmia. La gestió de la pandèmia ha estat correcta?
La gestió de la pandèmia, tots sabem que és una situació dura i complicada, que és una situació nova, que ningú ha fet una gestió perfecta en el món i que nosaltres el que hem intentat sempre ha sigut posar tots els recursos que hem tingut a l'abast, anticipar-nos i aprendre en cada onada. I hem anat aprenent de la primera onada a la segona i de la segona a la tercera. I hem intentat doncs, ajudar a tothom que hem pogut. Hem intentat ajudar el sistema sanitari posant molts més recursos, tant econòmics com professionals, com materials. Hem intentat ajudar, malgrat no tenir ni les competències ni els recursos suficients i sabent que el que fem no arriba a solucionar la situació que viu molta gent que econòmicament doncs, està molt tocada. Hem abocat molts recursos, cosa que li hem demanat a l'Estat que fes en ajudes directes i que desgraciadament fins a dia d'avui no ha passat. I que continuem insistint en que és molt necessari que tinguem tots els recursos possibles des de totes les institucions a l'abast de la gent que està patint perquè puguin continuar treballant, perquè puguin continuar vivint. I aquest és el nostre compromís, sempre, sempre. Aprendre, millorar i estar al costat de la gent.
En aquest sentit, les restriccions han generat molta polèmica. S'han comunicat bé? S'han explicat bé el perquè de les restriccions?
Nosaltres el que intentem sempre, sempre, és comunicar-ho el millor que podem. I com us deia abans, segur que hi ha punts de millora, intentem aprendre i intentem millorar cada vegada. Són decisions que són molt complicades, que són molt dures, que al final el que intentem és un equilibri que és fràgil i difícil entre viure i sobreviure, no? Entre la salut i l'economia. I segur que sempre es pot millorar, però intentem fer-ho sempre el millor que podem. Intentem aprendre sempre, sempre.
La pandèmia ha posat damunt la taula, no?, que cal una important inversió en sanitat pública. Crec que és un dels punts en comú de pràcticament totes les formacions. Quins són els eixos que s'han de seguir en aquest sentit, en aquesta inversió en la sanitat pública?
En la sanitat pública m'agradaria fer una prèvia des que Esquerra Republicana, i sempre que Esquerra Republicana ha tingut la responsabilitat, tant en l'economia com en salut, els pressupostos han incrementat. Les retallades, allò que es coneix col·loquialment com a retallades, que es van iniciar amb una conselleria d'Economia del Partit Socialista de Catalunya, amb una conselleria de Sanitat del Partit Socialista de Catalunya, que van continuar amb un govern de convergència amb el Partit Popular. Des de l'any 2015 el pressupost de salut no ha parat de créixer. L'any 2019 ja era el més alt que hi hem tingut mai. Aquest any hem tingut encara un pressupost molt més alt, fins i tot traient la part Covid. I sempre, sempre per nosaltres serà una prioritat posar-hi més recursos. En l'àmbit sanitari està clar que tenim propostes que fan que millori, per exemple, la situació del nostre hospital a Sabadell, de l'Hospital Taulí, amb l'aplicació i la proposta de tirar endavant el pla director de l'hospital de 40 milions d'euros, que ens millora molt la situació de l'hospital. A més, amb un hospital de referència que gestionarà l'Hospital Ernest Lluch. A més, amb una aposta pel pla de transformació de la primària. A més, amb la incorporació de nous perfils professionals, nutricionistes, administratius, que gestionen les agendes de salut. Gent diversa que ens ajuda a que l'acte mèdic, a que l'acte d'infermeria sigui molt millor, puguin tenir moltes més hores per dedicar-les a l'atenció a la gent, a fer només aquests actes mèdics i d'infermeria. Per tant, nosaltres, tots els recursos, sempre, tots els recursos, no només ara, sempre, i no és una qüestió de paraules, és una qüestió de fets, que quan Esquerra Republicana de Catalunya té la responsabilitat, el que fa és incrementar els pressupostos i revertir les retallades pressupostàries que tant el Partit Socialista de Catalunya com Convergència i Unió, amb els seus aliats del Partit Popular, van fer en aquest país.
En les últimes setmanes abans de les eleccions, ho explicava vostè també, s'han anunciat diferents millores en l'àmbit del Vallès Occidental, en l'àmbit de la salut. Algunes de les crítiques que han sortit també des de la ciutat és que si estaven al calaix perquè no s'havien fet abans aquestes inversions, o no s'havien anunciat abans, o no s'havien tirat endavant abans. Què els diria?
Doncs jo els explicaria que crec que tots i totes hem d'estar contents i satisfets de poder tenir aquests projectes que es concretaran durant aquest any sobre la taula. És evident que la pandèmia ha fet que puguem accelerar moltes inversions previstes, com és el cas de l'Hospital Taulí. Estem tirant endavant un equipament que serà polivalent, igual que hem fet a altres hospitals, igual que vam obrir l'annex de la Vall d'Hebron, igual que obrirem l'annex de Bellvitge, igual que hem obert el dels germans Trias i Pujol, i això és una bona notícia i tots i totes hem d'estar molt contents de que pugui passar i que pugui passar el més ràpid possible i que ho puguem fer realitat és bo. Per tant, el que hem de fer és, si estem tots d'acord en que això és bo, tirar-ho endavant. Nosaltres creiem que Esquerra Republicana lideri aquestes polítiques és la garantia de que passin, perquè nosaltres ho hem projectat, perquè nosaltres tenim clar com volem que passi, perquè nosaltres, després de molts anys de que estigués encallat i que hagi passat molta gent per aquella conselleria, hem sigut capaços de concretar-ho, hem sigut capaços de posar la salut, com sempre fem, com quan jo era alcalde de Sabadell, vaig posar la salut al centre i vaig creure que el que havíem de fer era fer gran l'hospital i respondre a les necessitats de la gent, que és l'accés a les urgències, que és la seva atenció sanitària, perquè per allà hi passem tots i ho continuem fent. Per tant, si tots estem molt contents de que això passi, si tots compartim que s'ha de passar, fem-ho i serà molt més fàcil i ens posarem d'acord. I nosaltres, modestament, creiem que si nosaltres liderem el govern, que si des de l'independentisme d'Esquerra, si des de l'honestedat, des d'Esquerra Republicana, ho liderem, doncs passarà abans. I jo crec que això és el que estem intentant explicar, perquè sempre que governem, ho torno a dir, posem més recursos en l'àmbit sanitari, posem més recursos en l'àmbit d'educació, més escoles, més professors, més mestres, posem més recursos als serveis socials, perquè és que per nosaltres això és clau, per nosaltres això és la vida, per nosaltres això és acompanyar-nos, perquè nosaltres tenim els mateixos interessos que la gran majoria d'aquest país, que el 90% o el 95% d'aquest país, i quan governem ho fem.
Deixi'm que li pregunti per l'encaix entre Catalunya i Espanya. Esquerra ha renunciat a la independència, com se'ls acusa des d'algunes formacions?
Nosaltres estem on hem estat sempre. Nosaltres el que proposem és una proposta guanyadora, que el que fa és dir, nosaltres amb molta altra gent vam protagonitzar l'1 d'octubre, vam protagonitzar el 3 d'octubre. Hem après de quines són les febleses, de quines són les amenaces. Les intentem convertir en oportunitats i en fortaleses per tal de poder guanyar. El que nosaltres tenim, l'única cosa que nosaltres tenim és el vot de la gent, és la majoria democràtica. I, per tant, creiem que hem de ser més i hem de ser més fortes per poder guanyar, per poder fer la victòria definitiva. I aquesta és la nostra obsessió. I tots aquells que ens plantegen dreceres, nosaltres, des del nostre punt de vista, el que diem és, escolteu, ara mateix, la manera per assegurar la victòria és ser molt més fortes, tenir molt més capacitat de suport en l'àmbit econòmic, en l'àmbit social, tenir molt més capacitat de suport en els grans ajuntaments, com és l'Ajuntament de Sabadell, com pot ser el de Badalona, com pot ser el de Terrassa, com pot ser tots els ajuntaments de la regió metropolitana. Tenim un repte brutal, que és sumar aquesta força, que és liderar aquests consensos que tenim a la societat, perquè el 80% de la societat està per l'amnistia i per l'autodeterminació. I nosaltres creiem que som els únics que podem liderar aquesta diversitat ideològica al voltant d'aquest gran consens. I no renunciarem mai a la via de la negociació i del diàleg, perquè això és el que voldrien que féssim aquells que no volen la independència, perquè ells els voldrien quedar amb la imatge de que som els catalans, de que som les catalanes els que no volem parlar. I nosaltres el que volem, després del reconeixement del conflicte polític, és arribar a tenir una solució al conflicte polític que no pot ser altre que el vot. I per fer això, el que necessitem és ser molts, tenir molta força.
I com s'aconsegueix?
Ser el màxim de gent possible. Doncs això, ser el màxim de gent possible, guanyar sempre. Sempre que tinguem eleccions, sempre que hi hagi urna del davant, guanyar. Sempre que tinguem l'oportunitat en les nostres entitats, a les institucions, al sector econòmic, al sector social, al sindicat, sempre intentar ser-hi, sempre intentar explicar per què nosaltres volem aquesta república, perquè la volem perquè la gent visqui millor, perquè la volem per tothom, perquè no volem deixar ningú enrere. I preparar-nos per aquest embat, això és el que nosaltres volem fer, perquè estem on estàvem sempre, estem en voler guanyar la independència. I per tant, sense cap renúncia, sense haver oblidat que vam protagonitzar l'1 d'octubre, en el contrari, orgullosos i orgulloses d'haver-ho fet, aprenem i continuem fent coses diferents per tal de guanyar. Aquesta és la nostra proposta i estem disposats a compartir amb qualsevol altre les seves propostes per tal d'arribar a tenir una acció compartida que ens porti a la victòria.
Se'ns acaba el temps i li vull preguntar encara més coses. Pactes.
Disculpa. Mira,
no, cap problema. Pactes. Respecte als resultats de les eleccions, sembla que seran molt ajustats. Amb qui se sentiria més còmode governant Esquerra? Amb Junts per Catalunya? Amb el PDeCAT? Amb la CUP?
La nostra proposta és un front ampli de tots aquells que som autodeterministes, de tots aquells que som, estem a favor de l'amnistia, liderat des de l'independentisme d'Esquerra. Jo he pogut tenir l'oportunitat de liderar un govern i de ser un govern, i no és el mateix. Quan lideres un govern tens la capacitat de poder sumar, i nosaltres la tenim, i per tant aquest és el nostre projecte de govern. Per tots aquells que parlen de que Esquerra Republicana i un tripartit amb el Partit Socialista...
Això li volia preguntar. Nosaltres, tripartit amb PSC i Comuns?
Nosaltres, Mireia, amb el Partit dels Socialistes, l'única cosa que fem és guanyar-los. I és el nostre objectiu. A la ciutat de Sabadell nosaltres som l'alternativa. I qui no entengui això, qui vulgui fer focs d'encenalls, el que està intentant és confondre. La nostra opció, el que nosaltres volem fer, és l'hegemonia de l'independentisme d'esquerres. I ho volem fer en la regió metropolitana. I en aquí, nosaltres, com a exemple, no hi pactem ni governem a la nostra ciutat. Ho fan altres, ho fan els comuns, ho fan Junts per Catalunya, igual que la Diputació de Barcelona, igual que en altres espais. Per tant, escolteu, nosaltres el que volem és guanyar el Partit Socialista. El que volem és construir un govern liderat des de l'independentisme d'esquerres que sumi a tota aquella gent a favor de l'autodeterminació i de l'amnistia. I nosaltres, amb aquells que representen la repressió, amb aquells que tenen casos de corrupció amb condemnes fermes i gent investigada, per això al nostre país no hi tenim cap vincle per poder-hi governar. Per tant, nosaltres a construir aquest front ampli per poder sortir des d'una visió d'esquerres d'aquesta situació econòmica i social duríssima per poder fer aquesta reconstrucció econòmica del nostre país perquè puguin arribar recursos a la gent treballadora, perquè puguin arribar recursos als petits empresaris, perquè puguin arribar recursos a la gent dels nostres barris que ho està passant malament a tot arreu de la ciutat, a totes les ciutats metropolitanes, a totes les ciutats del país, i a sumar gent per guanyar la independència, que al final és el que sempre hem perseguit. I això ho farem doncs, des de la gent del PDeCAT, la gent de Junts, la gent de la CUP, la gent dels comuns. Aquesta és la nostra proposta. Aquesta és la
també
nostra
dels comuns, per tant...
Aquesta és la nostra proposta i la nostra suma. Nosaltres, amb tota la gent que està per l'autodeterminació i que està per l'amnistia, hem de ser capaços de fer aquest front ampli, de fer aquest govern que tingui una capacitat d'abordar els grans consensos de la societat i d'abordar aquests reptes gegants que tenim al davant amb la reconstrucció econòmica i social d'aquest país.
Se'ns acaba el temps, senyor Fernández.
Aquest és el nostre objectiu.
I li vull dedicar un minut a Sabadell. Propostes concretes per la ciutat de Sabadell. N'hem repassat algunes, però d'altres que vulgui destacar.
Home, nosaltres crec que en l'àmbit sanitari ho hem explicat, tenim propostes importants a l'entorn del Parc Taulí, tenim propostes interessants en l'àmbit de la mobilitat, com aquesta connexió de Castellà amb la C-58, que això vol dir que el quart cinturó no és una infraestructura necessària ni que respongui a la realitat de la necessitat de mobilitat, com aquesta connexió amb els ferrocarrils, amb un ferrocarril lleuger, Terrassa, Sabadell, Granollers, per facilitar a la gent que treballa moure's. com aquesta proposta que portem en l'àmbit de l'habitatge, on el que necessitem és construir un parc públic equiparable a les situacions que tenim a Europa, amb un 15% d'habitatge públic com a mínim i una dotació econòmica de 1.000 milions d'euros per tot el país, i que això a la ciutat de Sabadell doncs, representaria un increment brutal del parc d'habitatge. En l'àmbit de la cultura, doncs, arribar als 200 euros dedicats per càpita, i per tant això voldria dir que podríem doblar aquells recursos que la Generalitat està aportant a dia d'avui, fent-nos nostre aquest 2% del pressupost cultural que des del sector es planteja, i que això a la ciutat de Sabadell voldria dir, perdoneu, voldria dir que tindríem molts més recursos, el doble de recursos per tal de dedicar a la promoció cultural, a la creació, a les arts escèniques. Jo crec que nosaltres tenim un projecte sòlid que acompanya a la gent, perquè nosaltres som gent i el que volem és respondre a les seves necessitats. Sempre han sigut les nostres prioritats.
Hem d'acabar.
Som el que som.
Juli Fernández, exalcalde de Sabadell número 17 a les llistes d'Esquerra Republicana per Barcelona. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Que vagi molt bé.
És un plaer, Mireia. Moltíssimes gràcies i cuideu-vos molt. I gràcies per la feina que feu. Una abraçada forta.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.